Cerdanya, 104.4. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí i les vespres a 7:15 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 del matí. Cada dia, la Basílica de Santa Maria de Montserrat, a Ràdio Estel. Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Benvinguts, benvingudes una setmana més a la taula de l'Evangeli. Gràcies per la seva fidelitat al programa. Avui escoltarem i comentarem la litúrgia del diumenge 25 de durant l'any i ho farem amb els nostres convidats que ens acompanyen als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, on som. I aquests convidats els hi presentem de seguida. Són la Carmen Ruiz, mossèn Xavier Parés i mossèn Josep Montoya. Carmen Ruiz és advocat, mare de família i catequista a la parròquia de Sanot de la Seu d'Urgell. Hola, benvinguda.
Hola, Maria.
Mossèn Xavier Parés és rector de la parròquia de Sanot, catedral de la Seu d'Urgell i delegat diocesà de litúrgia del bisbat d'Urgell. Hola, què tal?
Hola, molt bé, gràcies.
I mossèn Josep Montoya és diaca permanent del bisbat d'Urgell i pare de família i serveix pastoralment als Pallars. Déu-n'hi-do la feina, no?
Què tal? Gràcies per tornar-me a convidar aquí a la taula de l'Evangeli.
Això que li preguntava, bueno, nosaltres encantats que siguin aquí, perquè sense vostès no podríem fer el programa. Per tant, molt agraïts des de la direcció del programa perquè puguin ser aquí presents. Li deia, Josep, doncs, que servir als Pallars és molt, no? Són molt grans, no? Què?
Bueno, és molta extensió per petites comunitats, petits sí. Poblets, que s'han d'atendre també, i molt agraïts de qui vagi.
Sí, no? Molt bé, doncs, amics, amigues, la direcció del programa va a càrrec del Mossió Carol, la producció i avui també els controls de l'Àlex Alsina. Maria Marín, com cada setmana, els parla presentant i conduint el programa. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge 25 de durant l'any és del profeta Amós i del capítol 8.
Escolteu això, vosaltres que us abraoneu sobre els pobres per a no reals desvalguts del país. Vosaltres que dieu, quan haurà passat la festa de la Lluna Nova per poder vendre queviures? Quan haurà passat el dissabte per poder obrir els graners? Vendrem el gra amb mesures més petites per cobrar. Passarem les monedes en pesos més grans. Farem trampa amb les balances i vendrem el rebuig barrejat amb el gra. Per tenir un esclau, comprarem amb diners gent necessitada. Amb un parell de sandàlies, comprarem un pobre. El Senyor ho jura per la glòria de Jacob. No oblidaré mai tot això que fan.
Paraules del profeta Amós, un oracle contra els explotadors i els defraudadors. Un bon defensor dels drets humans de la societat del seu temps, i també, per exemple, per nosaltres, un personatge, tenir en compte també els nostres temps, diríem, no? I això que la llei en aquell temps prohibia de fer trampes amb els pesos i mesures que servien per a l'intercanvi comercial. No hem d'oblidar també aquí aquesta frase darrera que diu el Senyor. No oblidaré mai tot això que fan. Bé, doncs, a partir d'ara tenen la paraula, doncs és una lectura que podríem dir també molt actual, no? Ens sona una mica o no? Qui comença, doncs?
El profeta Amós denunciava això en el seu temps i Jesús segueix avui denunciant-ho en les lectures d'aquest diumenge per tots nosaltres. Què és el que denuncia Jesús? Denuncia l'actitud dels rics que es preocupen de guanyar més riqueses a costa dels pobres. I això està passant ahir, avui, i passarà sempre. perquè som així els humans, no? Llavors jo penso que és una manera de dir-nos, Jesús, avui, que hem de reflexionar nosaltres una mica sobre aquest tema, perquè estem estafant i estem, de vegades, despreciant els pobres i tothom procura més per ell que no pas pels demés, no? I això és una denúncia també a l'egoisme, d'això, els rics cada cop són més rics, els pobres cada cop són més pobres. I la societat funciona així, i això no pot ser. Ja veieu a la televisió els exemples de tants polítics que s'han enriquit i enriquit i enriquit.
I cada ara, dia en surt algun
altre.
I cada
altre, dia en surt algun altre, eh? I tot a costa dels pobres, de la societat i de la gent més necessitada.
Tot i que a peu de carrer, evidentment, la gent, en aquests moments no estem vivint uns moments socials gaire bons. Hi ha una crisi, hi ha gent que pateix l'atur, pateix necessitat, però no deixa que vivim en una societat benestant, no? I és sempre a mi em frapa veure les lectures de la Bíblia en si, com sempre són tan actuals, no? 2.500 anys i segueix sent actual. Això no denuncia, doncs, aquestes pretensions que tenim del diner, del poder, que sempre ens dominen, no? Jo crec que podríem preguntar això. Són millors avui que en els temps de Mos? Jo crec que no, que seguim, doncs, tenint interessos, seguim, si cal, defraudem Hisenda de la declaració de renda, si cal, doncs, què fem quan es dona un canvi malament, fins i tot a les petites coses, no? Un caixer automàtic, si ens donés més diners, es tornaríem? Potser seria una pregunta a incloure en aquesta lectura.
Carmen.
Bueno, a mi em crida l'atenció, sobretot, el missatge de posar pel davant el comerç, la vida material, per sobre de la dedicació espiritual de l'home, no? És a dir, aquí representat per la festa de la lluna nova i pel dissabte, no? Que passi ja la festa de la lluna nova, que passi el dissabte perquè ens puguem ocupar de les coses materials, és a dir, la relativització del fet espiritual de la dedicació a Déu per sobre de lo que és la dedicació al món material, a les coses diàries, quotidianes, que en realitat no tenen res que veure per ells amb Déu. Això ens sobta bastant.
El salm d'aquesta setmana és aquest diumenge, concretament 25, és el 112, i té per resposta: lloeu al Senyor que treu el pobre de la cendra. I ens recorda que aquest Déu no es desentén del que passa entre els homes. Per tant, avui tampoc Déu no se desentén d'això.
És que Déu no tolera aquesta conducta. Déu no la vol. Explotar els pobres, podríem dir que és ofendre a Déu. És ofendre a Déu perquè Déu és defensor dels pobres, precisament, no? I, per tant, aquest salm ho expressa molt bé, que hem de lloar Déu traient els pobres de la cendra, traient els pobres de la misèria. I això és el que hem de procurar fer amb les nostres actituds. El papa actual ens ho està dient, i ens ho està recordant molt, això, eh? Una església pobra. I, per tant, per aquí hem d'anar i sembla que ens vol fer que tots hi anem, eh? I a poc va arribant això, va arribant no solament els capellans i els bisbes, sinó també el poble.
Aquest salm m'ha agradat veure, quan la vaig rellegir, aquesta semblança final al Magnificat, no? Ella també lloa a l'Altíssim, una actitud d'humilitat, que veiem a l'últim pàgraf, i d'exaltació dels humils, que és el que ens demana. Amós, també, a la primera lectura.
Sí, la permanent atenció als pobres, a la paraula de Déu, no? A la Bíblia, tant a l'Antic Testament com al Nou, que és el missatge principal del Senyor, no? Ocupar-se dels desvalguts, això és impressionant i és molt agradable de veure-ho en el Salm.
A comentar aquesta primera lectura, m'agradaria, doncs, també posar-hi l'apunt en el fet de la persona d'Amós. Era un pastor jueu que no va suportar a veure la societat en aquells moments potser benestant, i ho va criticar i s'hi va oposar, doncs, de front, no? Si és realment la nostra actitud de cristians, també, vull dir, si denunciem, si donem la cara pels pobres i pels desvalguts, o vivim la nostra vida i anar fent, i prou feina tinc per sortir-me'n. Una altra qüestió, potser, reflexionar com a cristians.
Estem parlant de que aquest profeta és del segle VIII abans de Crist. Déu-n'hi-do. I continua aquesta lectura sent, malauradament, actual.
Sí, sí, per això dic que...
No sé què passa, que l'home no acabem de...
Sempre.
Què hi podem fer? Què hi podríem fer per solucionar-ho, per... No sé, la fe, no? O què pensen
vostès? La justícia social, la doctrina social de l'Església ens hi pot ajudar molt amb això, eh? I em penso que hem d'anar per aquí, perquè tots ens agrada l'egoisme i el posseir, eh? I, en canvi, despreciar els altres en favor meu és una tendència humana molt, molt normal. I per evitar-ho s'hi ha de lluitar. I aquest és el problema, hem de lluitar-hi.
Sí, des de l'Església aquesta predicació no es pot fer només des del púlpit o des d'entre l'Església, sinó tots els cristians enmig del món hem de ser coherents amb l'Evangeli.
Us proposo que passem ja a escoltar i comentar la segona lectura, va bé?
Estupendo.
Sí? Doncs vinga, una segona lectura que és de la primera carta de Sant Pau a Timoteu i del capítol segon.
Primer que tot, us recomano que feu a Déu pregàries, oracions, súpliques i accions de gràcies per tots els homes, pels reis i per tots els qui tenen autoritat, perquè puguem portar una vida tranquil·la i serena, tota donada a la pietat i a l'honestedat. Pregar així és bo i agradable a Déu, el nostre Salvador, que vol que tots els homes se salvin i arribin al coneixement de la veritat. Hi ha un sol Déu. El mitjancer entre Déu i els homes és també un de sol. L'home Jesucrist, que es donà ell mateix per rescatar tots els homes. El testimoniatge sobre tot això ha estat fet públic al temps apropiat i jo n'he estat fet herald i apòstol, mestre per instruir en la fe i en la veritat els qui no són jueus. Això que dic és veritat, no menteixo. Desitjo que els homes preguin per tot arreu i que puguin alçar les mans netes evitant les baralles i les discussions.
Pau s'adreça a Timoteu per a donar-li consignes pastorals per animar la comunitat. I li recomana que preguin, preguem, per tant, també nosaltres, per tots els homes i també per a les autoritats, perquè Déu vol que tots els homes se salvin i arribin al coneixement de la veritat, diu la lectura. També actual, no, aquesta?
Que mossèn Parés crec que ens podrà afinar més, però jo veig aquí, vaig veure, em va semblar veure, una mica l'origen o el testimoni de la pregària dels fidels.
Exacte.
Oi que sí?
L'Església és un poble sacerdotal. Mm-hmm. I una de les finalitats i missions que té el poble sacerdotal és el de la pregària.
I prega per les autoritats.
Tant,
i prega
per... Hem de pregar per tots. Per tots.
De fet, el Papa va convocar contínuament jornades de pregària pels problemes puntuals que el món té. Aleshores, sí, això sí. És una mostra també de que sí, el cristià sí. I tota l'Església sí. Conjuntament uh-huh. ha de pregar també pels problemes quotidians del dia a dia i els problemes polítics del món.
De fet, la litúrgia ho fa cada diumenge. La Vaticà II ha volgut que es reprengués la pregària dels fidels després de la professió de la fe, precisament perquè cada diumenge hi hagi aquestes pregàries concretes per les necessitats actuals del món, de l'Església, de la pau, de totes les coses que facin falta, no? I, per tant, també per la comunitat local. Això, les pregàries dels diumenges són molt importants de que siguin ben actualitzades, encara que de vegades són genèriques perquè hem de pregar per tot i per tothom, però també s'han d'anar concretant les necessitats del moment present i de la comunitat que està celebrant.
Sí, jo comentava al principi això, no? que a vegades també critiquem la missa, l'estructura de la missa, ens sembla que és una cosa muntada o estructurada fa 50 anys o 100 anys, i no, veiem que l'origen de l'estructura de l'Eucaristia ve dels primers temps, i des dels primers temps hi havia una pregària dels fidels que fins i tot pregava per les seves autoritats, si més sabés si l'emperador era a favor o en contra, el rei que havia aquell moment, o qui manava, si aquell procurador estava amb els cristians o estava en contra, i prega per ell, és una grandesa de...
I una de les pregàries que s'ha de fer també és pels pobres, que sempre es demana també pels pobres. La primera lectura d'avui feia referència precisament als pobres i és una de les necessitats que també s'ha de pregar cada diumenge o molt sovint, no? Les necessitats dels pobres.
Sempre va bé que hi hagi lectures que ens ho recordin, perquè a vegades podem tenir la tendència a pregar com una cosa, com un acte individualista. En canvi, potser podem perdre de vista de que nosaltres formem part de la comunitat, som comunitat cristiana, som església.
Parla en plural, és a dir, us recomano, és a dir, recomana la pregària comunitària. Sí, no diu prega tu, sinó diu pregueu.
La primitiva església ho feia ja, i el Vaticà II ens hi ha tornat a portar, no? La pregària model de totes aquestes és la del Divendres Sant, precisament, que hi ha l'anunci de la pregària, un silenci per reflexionar i per ajuntar-hi la teva aspecte personal, i després l'oració, que és la pregària pròpiament dita, que la diu el celebrant en nom de tots, i el poble la reafirma amb l'amén.
De fet, aquí Pau diu també que és mestre per instruir la fe en la veritat als qui no són jueus. És a dir, és un pas per transcendir la comunitat de la fe estrictament referida al poble d'Israel, sortint fora d'aquest àmbit polític o religiós. i transcendir el missatge de Déu, de Jesucrist, a la resta dels pobles.
Sí, penso que una altra feta destacada de la lectura és que dona com a mitjancer a Jesucrist. És a dir, no és una pregària directa a Déu, que també ho pot ser, sinó també saber que a través de Jesús, a través de Jesucrist, el Crist ressuscitat, doncs arribem al Pare.
Perquè Déu vol que tots els homes se salvin. I la salvació ens ve per Jesucrist. Era el Salvador Jesucrist i l'intermediari és Jesucrist sempre per arribar al Pare. Per això també Sant Pau ho remarca, això, eh?
Alguna cosa més a assenyalar sobre aquesta lectura o volen que passem ja a l'Evangeli?
Desitjo que els homes preguin per tot arreu i que puguin alçar les mans netes evitant les baralles, les discussions. Això també, aquesta frase final de Sant Pau, eh? Per tot arreu hem de pregar i evitar aquestes discussions i baralles que sorgeixen, vulguis o no vulguis, per la incompatibilitat de caràcters, per la manera de ser, perquè cadascú vol defensar el seu i vol ser ell. Llavors hi ha aquest, de vegades, en vez de diàleg, hi ha una petita tensió. I això és el que també Pau vol que evitem.
Bé, doncs què, ara sí? Passem ja a l'Evangeli?
Som-hi.
Doncs un Evangeli és de Sant Lluc, del capítol 16, i escoltem-ho.
En aquell temps, Jesús deia als seus deixebles...
A un home ric li van denunciar que el seu administrador malversava els seus béns. Ell el cridà i li digué, què és això que sento a dir de tu? Dóna'm compte de la teva administració. D'ara endavant ja no podràs administrar els meus béns. L'administrador va pensar, què podré fer ara que el meu amo em despatxa de l'administració? Per acabar, no tinc prou força. Per anar a captar em fa vergonya. Ja sé què he de fer per trobar qui em vulgui a casa seva quan perdré l'administració. I cridà un per un els qui tenien deutes amb el seu amo. El primer li digué, quant deus al meu amo? Ell li contestà, 100 bidons d'oli. Li diu, aquí tens el teu rebut, seu de pressa i escriu-ne un que digui 50. A un altre li digué, i tu, quant deus? Li contestà, 100 sacs de blat. Li diu, aquí tens el teu rebut, escriu-ne un que digui 80. I aquest administrador de riquesa enganyosa, el senyor el lluà així. Ha estat prudent perquè en el tracte amb els homes de la seva mena, els homes del món són més prudents que els fills de la llum. I jo us dic, guanyeu-vos amics a costa de les riqueses enganyoses, perquè quan desaparegui trobeu qui us rebi eternament a casa seva.
L'home que és fidel en els béns que valen poc, també ho seran els de més valor. I l'home infidel en els béns que valen poc, també ho seran els de més valor. Per això, si no fóssiu fidels a l'administració de les riqueses enganyoses, qui us confiaria les riqueses veritables? Si no fóssiu fidels en les riqueses que són d'un altre, qui us confiaria les que de dret us corresponen? Ningú no pot servir dos amos. Si estima l'un, no estimarà l'altre. Si fa cas de l'un, no en farà de l'altre. No podeu ser servidors de Déu i de les riqueses.
Paràbola de l'administrador astut. Cal dir que aquest home, aquest administrador, no és lluat ni per malversar els diners d'un home ric ni per estafar-lo falsificant-li els comptes. És lluat per la seva actuació encertada. Actua astutament. A veure, com ho lliguem? Expliquem-ho això per als nostres oients, sí, perquè Déu-n'hi-do, eh?
És una paraula que sempre dona peu a confusió, no? Perquè, Jesús sembla
Jesús
que estigui afavorint.
Jesús aquí va relliscar.
Jo crec que potser se podria explicar, no sé si mossèn Parés ho podria
no,
explicar,
que Jesús...
què significava un administrador. O sigui, els terratenents estaven a Roma i els administradors vivien allí i administraven les terres d'aquesta gent i els hi passaven comptes i cobraven una comissió del que administraven.
Del que administraven i aquí sembla... estava molt en mans de l'administrador tot, no?
Sí, aquí semblava que aquest el anaven a despatxar
i
aleshores ell s'espavila i el que fa no és fer-li perdre diners al seu terratinent, sinó el que fa és retallar-se la seva comissió per seguir tenint amics i quan el fessin fora poder trobar un nou administrador.
Exacte.
És a dir, una persona que vivia amb molt d'interès pels
astut,
diners.
És molt astut,
és un pillo.
És un pillo i Jesús condemna el comportament d'aquest home, d'aquest administrador, lògicament el condemna, però al mateix temps alaba l'actitud espavilada,
la sagacitat que va tenir.
L'home que és espavilat per aconseguir el seu objectiu, no? I llavors, és clar, diu, fa aquesta referència que diu aquí, els homes del món són prudents, més prudents que els fills de la llum. Atenció, que també n'hem d'aprendre de vegades, eh? Hi ha gent que es pensen que resant ho arreglen tot. No, no, hem de saber tocar de peus a terra i fer les coses ben fetes, no? Perquè, o si no, ens podem trobar amb aquesta dicotomia, no?, de voler i no poder, eh? Per tant, jo em penso que el que hem de fer és ser sagaços, ser espavilats, ser llestos, saber estar al tanto de tot i, al mateix temps, també estar sempre oberts a la veritat i a no l'estafa i la mentida.
També la fidelitat com a virtut, no?, apareix aquí en la lectura, no? L'important que és la fidelitat a les coses importants, eh? Les coses, diu, a les coses, fidelitat a les coses de menys valor també ho seran les de més valor. La fidelitat com a virtut, m'agrada molt aquest missatge.
I les riqueses, tots tenim riqueses, i no només materials, sinó que hem rebut dons del Senyor. Com els utilitzem nosaltres, aquests dons? Aquí hem de prendre exemple, doncs, aquest administrador espavilat. Hem de saber disposar dels nostres béns que hem rebut també en bé dels altres, eh? Com administrem el nostre temps que tenim, com administrem els nostres béns materials, si realment som generosos i vivim pels altres, fent ús de la persona o prenent exemple d'aquest administrador.
Ens hem de donar compte d'això que dius, eh? Que som administradors, no som amos. Mm-hmm. Que de vegades ens creiem amos i senyors de totes les coses que tenim, i no, som administradors inclús de la mateixa vida, de la mateixa salut, del mateix nostre mateix cos, som administradors i no amos. Servir el diner és molt perillós perquè ens esclavitza. Eh? Allò que diuen, qui toca oli s'unta els dits, doncs realment ens passa, no?, que el diner ens esclavitza i ens fa anar de bòlit i de vegades pues, no som administradors fidels i administrem malament les coses per egoisme nostre. I això també és el que hem de considerar. Som administradors, no som amos. Per tant, hem de donar comptes i un dia Déu ens en demanarà a tots, cadascú de lo seu.
És curiós que Jesús això prengui com a exemple una persona que remena diners per després, durant tants cops durant la seva vida, posar-nos com a exemple que els diners és el que realment contradiu més el anar a estar al servei del Senyor, viure pel Senyor, no? Tants cops ens dirà que les riqueses és el que realment està en contradicció amb tot el seu missatge. Tants cops denunciarà, doncs, els rics. No dirà tampoc que els rics no s'arribin a salvar, però no deixa de que costa tant que un ric passi pel forat d'una agulla.
Sí.
Un amic meu, un jesuïta amic, em deia que difícil és resar un pare nostre dintre d'un cosset. Un cosset és aquests cotxes tot terreny de gamma alta. I de què difícil és resar un pare nostre? Que no es pot resar? Sí que sí, pots resar un pare nostre dins d'un gran cotxe.
Però ja
però
costa, eh?
Costa, jo crec que ja costa. Costa. No s'entens els ulls posats en aquest moment.
Ei, això dels diners és molt punyetero, mireu. Els diaris, Lior, la Banca Vaticana, monsenyors, bisbes, tots hi cauen amb aquest perill. Tots hi podem caure, eh?
Sí,
per tant, els empara de posar ordre aquí. I ja ho està fent, no? Perquè realment també el diner corromp. Però si servim a Déu, quedem alliberats de tot això, eh? Déu ens allibera si nosaltres el nostre diner i els nostres béns materials els posem al servei de la comunitat. Déu ens allibera i ens fa ser més generosos. I la prova és que diuen que fa més feliç donar que rebre, no? I, per tant, quan un dona se sent satisfet, i mentre que quan un rebre també t'agrada molt, però és més generós poder donar.
Pot arribar a donar sentit a la vida si realment en saps administrar. També crec que seria bo dependre d'aquest administrador, no? Tu pots tindre unes riqueses, però si realment en saps fer un bon ús i no realment no t'entorpeix en el camí de servei cap al Senyor, doncs, evidentment, pot ajudar. Però, evidentment, no pots tindre com a mira o com a objectiu només viure per als diners, que és la gran tentació que tenim el dia d'avui en aquesta societat occidental.
La conclusió de l'Evangeli, la diu Jesús, diu, no podeu servir a Déu i els diners. Per tant, diguéssim, són coses incompatibles.
Incompatibles, sí.
Una ha d'estar al servei de l'altra. Si no és així, malament.
No creuen que potser, a vegades, els cristians ens manca una actitud de confiança plena en el Senyor, que ens donarà tot allò que necessitem i més, no molt més, però tot allò que necessitem segur que ens ho dona. Què passa? Que falla la confiança? Que falla la fe?
Sí, de vegades sí, de vegades sí.
Falla la fe, falla la fe. Jo penso que la fe és complicada, sobretot en la societat actual, no? En la que se'ns ha dibuixat una vida tota adreçada a aconseguir béns materials i negant l'existència de Déu. Per tant, tots lluitem contra aquesta idea principal que és la que ara impera, no? Per tant, penso que sí que és una qüestió de fe, de creure o de decidir o de discernir què és lo important en el món. Què ens interessa, què perseguim, què volem.
De fet, hi ha exemples, experiències que es constaten. Per exemple, jo ara penso en el Cotolengo, a Barcelona. Viu de la providència, viu de la caritat. I de vegades no tenen res i els hi arriba i ningú es mor de gana.
Però per què no prenem aquest exemple, aquest regal de la providència, com quelcom que també m'afecta a mi personalment? No només a les monges del Cotolengo, que per molts anys i per tota la vida, perquè Déu les mantindrà.
Sí.
D'acord, però a mi personalment, com és que no m'interpel·la aquest regal que Déu fa?
És una realitat que els que vivim enmig del món... Evidentment, ens hem de preocupar. Jo tinc 4 fills, els tinc ara endirant davant, encara els tinc tots a casa, 3 universitaris, una ja treballa. Necessito uns diners, uns recursos. Sí. I la meva feina doncs, em comporta doncs, esforçar-me per guanyar més diners.
Però has de guanyar tu, no diries la providència. Ja,
exacte.
Ja proveerà,
també
no?
La providència.
S'ha de saber trobar aquest equilibri, no? Fins i tot una previsió al futur. Dius, bueno, quan acabi de treballar, quan em facin en jubilin, de què viuré? Evidentment ha d'haver-hi unes previsions. Però això no pot anar per davant de tot el que és el viure de dia a dia. El senyor deia, no us preocupeu pel demà, que ja veurem que s'esdevé, no? Viviu com els ocells, que no pensen i...
Però si la confiança és plena en Déu, no et faltarà res per alimentar i mantenir i fer viure i desenvolupar la vida dels teus fills.
Però sempre amb el teu esforç, sempre amb el teu esforç.
Si no, però
no podem lleure esperar que es vingui del cel.
Per descomptat, és que...
Hi havia aquella dita, no?, en castellà, Dios rogando y con el mazo dando. Que és real. Bé, això treballa també, però Déu està darrere teu.
Sí, però no supleixis Déu en la teva vida. Confia en ell, treballa, guanya't el pa amb la suor del teu front, de la teva vida, i treballa cada dia perquè t'has d'alimentar i has d'alimentar la teva família. Però confia plenament en el Senyor, que et donarà tot allò que necessites per treure endavant una família amb 4 fills i 3 universitaris. No et faltarà res si realment confiem en això.
Que passa que nosaltres sempre aquí, volem, no més, sé. Volem més del que necessitem. Això també ens passa, no? Sempre volem més.
L'occidental ens apreta doncs, el consumisme, està pendent, ens posen caramelets, que humanament doncs, també criden, no? I vas a buscar, i a vegades et sents atret. I doncs, realment et treu de davant l'autèntic sentit de la vida, no?
Doncs que, a veure, això podria ser una llum interessant, tot això que hem comentat, no? Perquè puguem realment saber el missatge litúrgic que té aquesta lectura, aquesta paràbola tan bonica.
Certament, de màxima actualitat, eh?
Sí,
perquè
sí.
Tema dels diners i de... És el tema que hi hem tots i que realment necessitem una orientació i una llum, i aquest evangeli ens l'està i donant.
Bé, doncs, aquesta sintonia de fons que ens posa l'Àlex Alsin, el nostre tècnic de control avui, vol dir que ja hem arribat al final del nostre temps i hem comentat per a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, la litúrgia d'aquest diumenge 25 de durant l'any. I ho hem fet amb la Carmen Ruiz, que és advocat, mare de família i catequista a la parròquia de Sant Ot de la Seu d'Urgell. Moltíssimes gràcies, Carmen, per la participació al programa.
Gràcies a tu, Maria, per la teva confiança.
També amb mossèn Xavier Parés, rector de la parròquia de Sant Ot, catedral de la Seu d'Urgell i delegat diocesà de litúrgia del bisbat d'Urgell. Gràcies, mossèn Parés.
Gràcies a vosaltres.
I amb mossèn Josep Montoya, diaca permanent del bisbat d'Urgell i pare de família. I serveix pastoralment als Pallars. Gràcies també, Josep.
Fins una propera vegada.
I, amics, doncs gràcies també per tots els missatges que ens fan arribar a la nostra adreça taulaevangelia@radioestel.com, que poden continuar fent-ho, i també recordin que els esperem la setmana vinent aquí en la sintonia de la cadena Estel Ràdio, Estel Ràdio Principat. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
El signe més evident de que s'ha trobat la veritat és la pau interior.
Amado Nervo, poeta.